Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. En el marc del judici del procés que ha començat fa una hora, el president de la sala del Tribunal Suprem, Manuel Marchena, ha advertit per primera vegada en aquest procediment a una persona que ja ha declarat de possible fals testimoni. Marchena li ha dit a Jaume Mestres, l'exalcàrrec de la Generalitat, quan negava no haver-se reunit amb la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Núria Llorach, per negociar l'emissió de l'anunci de les vies del tren per promocionar el referèndum.
Pero acuérdese que el falso testimonio no solo lo comete quien no dice la verdad, sino quien la altera sustancialmente con inexactitudes o respuestas evasivas. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Perdone, señor presidente. Creo que también habría valorado en algún momento el límite en el que las preguntas pudieran generarle una situación perjudicial incluso para el propio testigo.
Sin duda. Tiene usted toda la razón. ¿Usted está imputado en algún procedimiento?
No.
Al final del seu interrogatori, el fiscal Jaime Moreno ha demanat que se li obri procediment per fals testimoni. Més qüestions. Ciutadans denuncia la Diputació de Lleida per la presència de llaços grocs a la façana de l'organisme i estudia portar a la Junta Electoral el fet que també n'hi hagi a la paeria. En el cas de l'Ajuntament de Lleida, la denúncia aniria dirigida a les formacions polítiques que han col·locat la simbologia a les finestres dels seus despatxos. Míriam García, UAU Lleida Ràdio.
La portaveu de Ciutadans, Àngeles Ribes, ha explicat que ja van demanar a l'equip de govern de la Diputació de Lleida la retirada d'aquests llaços grocs de la façana de la seu consistorial. Ha explicat que, a més, també ho van sol·licitar així al ple de la Diputació, però que van rebre negatives, i és per aquest motiu que han decidit presentar aquesta denúncia.
Poníamos de manifiesto las diferentes sentencias que han habido que obligan a las administraciones públicas a que no haya ningún símbolo partidista en la fachada, porque las administraciones públicas han de ser neutrales y eso garantiza que sean de todo. Hicimos la pregunta de embroxido si pensaban retirarlo, la hicimos oralmente, se nos dijo que no y que no, y por tanto la decisión que tomó el grupo de diputación, en este caso de Ciudadanos, fue llevar a la Fiscalía los correspondientes escritos con las pruebas documentales de cómo se habían llevado a cabo estas cosas.
Paral·lelament, Ciutadans també ha denunciat la Diputació de Lleida per les quotes a l'Associació de Municipis per la Independència. Així ho ha explicat Ribes, que ha dit que aquestes quotes excedeixen l'interès públic d'una administració. Ribes ha explicat que aquesta qüestió també es va adreçar a l'últim ple de la Diputació.
Gràcies, Míriam García, des d'UAU Lleida Ràdio. Més qüestions. S'intensifiquen les tasques per combatre l'eruga processionària del pi de les zones verdes de la Garriga. Les altes temperatures de les últimes setmanes han activat els insectes que han sortit de les bosses dels pins en zones urbanes. Els jardiners treballen per retirar-les i evitar la propagació de la plaga. Jordi Roig, Ràdio Silenci, bon dia.
Bon dia. La processionària és un problema que des de l'àrea de medi ambient s'ha tractat de solucionar amb diferents alternatives als últims anys. En primer lloc, s'ha apostat per fer tractaments biològics durant la tardor per evitar el creixement de bosses d'erugues, mentre que també s'ha optat per posar trampes per atrapar els insectes quan tracten de baixar a la primavera. La regidora de Medi Ambient, Neus Marrodan, apunta que la calor els ha obligat a actuar els últims dies a la Garriga davant l'aparició de l'insecte.
Molt més del que seria habitual a produir-se o fer-se bosses, però en aquells punts en què pel que sigui el control biològic no ha acabat de funcionar, ha esclatat de cop. I la setmana passada vam haver de fer actuacions d'urgència en dos punts, sobretot.
La processionària, a més de causar danys en les fulles dels pins, provoca urticàries i al·lèrgies. En cas de localitzar una bossa d'erugues, es recomana avisar la policia local.
Gràcies, Jordi Roig, des de Ràdio Silenci, per aquesta crònica amb la qual posarem punt i final al butlletí de notícies en xarxa del punt horari de les 11. Ens actualitzem properament.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Torna-lo a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala. Cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
L'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Els dijous, a 8:45 del vespre, i els dissabtes a 16:00 PM, de Cine, a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
De Cine, a Ràdio L'Escala. Estrena els dijous a 8:45 del vespre. Segon passi els dissabtes a 16:00 PM.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a 9:00 del vespre i els dilluns a 10:00.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a 9:00 i divendres a 10:00 del vespre a Ràdio L'Escala.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. Comencem una nova edició de El més calent a l'Aigüera. Avui és dimecres, dia 13 d'aquest mes de març. I un dia amb pluja. Ara feia temps que no sabíem res de la pluja, però avui sí que tenim un dia plujós, almenys aquest matí. També un xic en descens de les temperatures. Veiem aquests dies de tanta bonança que ja començaven a sortir la màniga curta. Avui suposo que haurem de tornar una altra vegada a mànigues llargues i també aquells abrics o aquells jerseis que els havíem deixat de moment abandonats, però veurem si això, com ens expliqui en Sergi Corral, ha d'anar a més o tan sols és un dia allò que sol passar en tant, aquells dies que com hi ha un bonança, fa un xic de baixada, torna a venir aquest aire fred i després torna a remuntar i tornar a la temperatura tal com era. Tot això ens explicarà en Sergi Corral en el seu blog. De moment, si ara ens anem a les nostres estacions meteorològiques de referència, el temps que ens marca a l'estació del Club Nàutic L'Escala és 13 graus amb 1 i, si me deixa mirar cap avall, la humitat a un 54%. No sé, la humitat aquí em despista un xic amb un dia així tan plujós com avui. I sí, 54% bé. 13 graus amb 1 per una banda, anem a l'altra banda, anem a la closa del Llop i també una humitat del 51%, amb una temperatura de 11 graus en 7. Poder ser jo el que estic amb aquests assumptes un xic equivocat. Però semblava que pot ser així, amb un ambient amb tanta humitat com porta la pluja, potser seria un xic més alt. Bé, doncs 11 en 7 per una banda i per l'altra 13 graus amb 1. Avui sí que veiem bastanta diferència del que és la clota al que és la closa del Llop. Bé, a part de tot això, per avui, per aquesta primera hora, com és lògic, obrirem amb el blog d'en Sergi Corral per saber la previsió tant d'avui com de demà. També irem al nostre quiosc per explicar-los quins són els principals titulars dels diaris catalans, com el de Girona, el Punt, l'Ara, la Vanguardia i el Periódico, i també què hi posen les seves fotografies de portada. Felicitarem tothom que sigui el seu sant i el seu aniversari. Parlarem de què passava ara fa un any, quina era una de les notícies que es donava a l'informatiu, també què passava ara fa 5, i per acabar amb la frase, el refrany o la dita del dia. Avui la Montse Hidalgo, i parlant d'aigua, perquè avui hem començat parlant d'aigua, d'aigua de pluja, però també tenim l'aigua clara. Aquesta secció que ens porta la Montse Hidalgo avui amb una entrevista a José Enrique Ruiz Domènech, escriptor i acadèmic i catedràtic de Història Medieval per la Universitat Autònoma de Barcelona. Per què fer? D'aquí una estona els explico. I com cada dimecres, agafem els estris i anem a passejar. Avui potser hi haurem d'anar-hi més ben preparats que uns altres vegades, o potser allà on anem tampoc sigui que plogui, tampoc ara no he vist com està la temperatura en aquell lloc que ens portaran Xavi i Tió, perquè, bé, de fet, no necessitarem tampoc... per arribar-hi poder sí, però per anar allà on ens proposen Xavi i Tió en aquest apartat de sendes que condueix a Jaume Monés, no ens fa falta res per la pluja, o potser sí, perquè allà on anem potser l'humitat o allò que sigui, però en fi, ja els explico. Avui en Xavi Tió ens porta a caminar per l'interior d'una cova prop de Sant Sadurní de Rotgers, a Borredà. Gràcies per dintre una cova, no sé quin tipus de material. De fet, ja ens ho explicaran ells, que d'això en saben molt més que pas un servidor. Bé, i en tot això, anem ja a parlar del temps. Ens diu el titular, canvi per avui dimecres amb tramuntana i més fresca. Dijous, diada sense vent i assolellada. Que això ha sigut, serà un dia puntual. Però bé, ens diuen Sergi, avui hem començat el dia amb el cel tapat de matinada fins a mig matí, en núvols abundants i alguns plogims tant de matinada com a primera hora. Al migdia s'ha d'anar aclarint, però es mantindran les nuvolades i un panorama força insegur. Al final del dia ja quedarà més serè, ambient més fresc durant el dia. En quant al vent, ens diu en Sergi que ha entrat tramuntana de matinada de força 4-6. Ja al matí ha anat bufant de força 5-7 en ratxes que poden superar fins i tot els 70 km per hora. A partir de migdia començarà a mancar aquesta tramuntana fins que a mitja tarda afluixi del tot. Al final de la tarda bufarà una mica de garbí, però a la nit tornarà la tramuntaneta. L'estat de la mar ha començat amb maró de matinada, pujant a forta maró al matí. A migdia i tarda baixarà de nou a maró, tràgol de gregal que pot arribar entre un metre i un metre i mig d'alçada. Això per avui. Per demà dijous, un cel variable encara de matinada amb alguns núvols residuals. Al matí ja quedarà el cel totalment serè i es mantindrà així fins a la tarda. Al vespre i la nit arribaran núvols alts pel nord, però molt primets, ambient més fresc a primera hora. El vent fluix i variable de matinada amb estones de calma. A migdia bufarà xaloc fluix i a la tarda girarà migjorn. A la nit es calmarà del tot. La mar, marejol de matinada amb arrissada la resta del dia. Hi haurà un xic de tràgol de gregal a primera hora. Temperatura de l'aigua del mar, 14 graus. Bé, això és el que ens explica en Sergi Corral des del seu blog en quant a temperatura. És el moment ja de deixar la temperatura i anar al resum de premsa. I el resum de premsa el comencem per als diaris de proximitat, els gironins, com és el Diari de Girona i el Punt Avui. Ens diu el Diari de Girona, en el principal titular, que els jutjats gironins tanquen el 2018 en 37.344 casos pendents de resoldre. El nombre d'assumptes acumulats augmenta un 3,64% respecte a l'any anterior. Els òrgans socials i contenciosos continuen com els més congestionats. I a la fotografia hi veiem el que serà aquest Catalunya-Venezuela, fotografia de les autoritats gironines en l'àmbit esportiu, com també l'alcaldessa de Girona fent la presentació d'aquest partit que es jugarà el proper dilluns a l'estadi de Montilivi i que el capità gironí Àlex Granell és un dels convocats. També es deia que un dels altres que hi podien anar serien en Pere Pons i també en Marc Monies. Veurem com surti ja la llista definitiva. Bé, això és el que ens diu el diari de Girona. Anem al punt. El diari del punt, a punt avui, edició de Girona, amb el següent titular: Puigdemont tornarà si obté l'acta d'eurodiputat. La intenció és que l'expresident obre un nou front amb l'Estat en recordar que si surt escollit el 26 de març gaudirà d'immunitat per retornar. L'oposició diu que la Junta Electoral espanyola li recorda que abans haurà d'acatar la Constitució de manera presencial a Madrid. I la fotografia de portada, doncs veiem la pancarta que hi ha en el Palau de la Generalitat amb el llaç groc, la pancarta que diu llibertat, presos polítics i exiliats, també sota en anglès, i diu resposta combativa per llaços. El govern estudia si presenta recurs a la decisió de la Junta Electoral. Deixem Girona i anem als d'edició barcelonina, començant per el periòdico. El periòdico amb una fotografia que sol ocupar la part de dalt, sempre normalment és el titular, fotografia baix, aquesta vegada fotografia dalt, i amb el titular que diu la Unió Europea tanca el cel als Boeing 737 MAX, que és la fotografia que es veu d'aquests aparells, d'aquests avions. I el titular les alerta contra un divorci sense acord. El Regne Unit torna a tombar el Brexit de May. El Parlament rebutja el pla per 391 vots contra 242, malgrat les garanties de la Unió Europea. La majoria de la cambra és contrària a la proposta de ruptura unilateral que es vota avui. Això és el que porta el periòdico. Del periòdico anem a La Vanguardia. La Vanguardia diu Europa tanca el seu cel als Boeing com l'accidentat. Un total de 29 aerolínies de tot el món deixen els seus avions a terra per cautela. La companyia revisarà el shockwave de l'avió després del sinistre a Etiòpia. I pel que fa a la fotografia, doncs veiem a la primera ministra al Parlament, o tot o res, amb veu ronca després de la derrota. May va convocar ahir al vespre els comuns en una nova votació crucial per avui. Això és el principal titular de La Vanguardia, diari Ara. També la mateixa protagonista, aquí doncs, la veiem en portada, amb el peu de foto que diu Brexit, May torna a naufragar. I el titular Puigdemont recupera la promesa de tornar a Catalunya. Afirma que si surt escollit, eurodiputat podrà gaudir d'immunitat parlamentària. Poble Lliure anuncia que es presentarà a les generals el 28 d'abril i obre una crisi interna a la CUP. Titulars de totes menes, amb diversos temes que són notícia, diversos temes dels que avui també es traten a diferents mitjans. El Brexit pot ser el que obrirà informatius, i també el cas del Boeing, aquest accident és totalment important, el Boeing 737, que com van sortir aquests avions, el 727, recordo, doncs, que era, com es deia, doncs, l'última generació amb avions, però tot això també ha anat, com tot, evolucionant. Bé, aquestes són les notícies, el que hem explicat d'aquest resum de premsa. Ara, amb tot això, és el moment de maridar-ho musicalment. Saben que el dimecres sempre anem a buscar aquestes cançons d'aquest gènere musical que el coneixem com chill out, de relax, música així un xic més pausat, un xic més tranquil, però no sé si ho serà gaire avui, d'aquest treball discogràfic que es diu Summer Mix 2019, amb un dels DJs que més se n'ha parlat, amb més fama, tot i que abans s'ha dit jo que hi passava molt desapercebut, però David Guetta ha estat un d'aquests DJs que ha posat aquest ofici, aquesta professió, a dalt de tot, a tenir un reconeixement, inclús, doncs, fer treballs discogràfics com aquest, que es diu Flames. Bé, doncs sembla que s'ha volgut parar. S'ha volgut parar, s'ha posat en silenci, que no sé el ser normal, però bé, ara torna a arrencar. Coses que passen, coses al directe. Doncs bé, sembla que avui no tenim gairebé el disc que rodi com hauria de fer-ho. Això vol dir, doncs, que continuem la nostra programació i és el moment de sants, aniversaris, notícies i refranys. I comencem per l'apartat del santoral, de saber avui qui hem de felicitar, perquè avui és el seu sant, i anem el dia 13, dimecres, Sant Roderic, Sant Salomó, Sant Macedoni i Santa Patrícia. Doncs moltes felicitats. També felicitats avui a tots els que sigui el seu aniversari, com ho és també del que va ser exfutbolista, ja no sé ni de quants equips, Miquel Soler, avui dia és és de comentarista als partits de la Lliga de Futbol Professional per aquestes televisions que el donen, els Bein Sport, a Miquel Soler, que fa 54 anys, el cantant Neil Sedaka, que també va ser protagonista aquí a l'abecedari musical de Jordi Piqué, que en fa 80, i la actriu i presentadora Kira Miró, que en fa 39. Què passava ara fa un any, si anem a l'apartat de notícies? Engega motors la 18a edició del MIC Futbol, del qual se'n disputaran més de 900 partits repartits en 46 terrenys de joc, amb més de 7.000 jugadors procedents de 42 països. L'escala serà un any més subseu de la categoria Alavi. El MIC, que també ja se'n va fer la presentació, ja també està escalfant motors de cares al mes que ve, que es podrà gaudir d'una nova edició i l'escala també com a seu. I en fa 5, una notícia que es repetia. La carrossa Dalí, guanyadora dels primers premis de carrosses i comparses de l'Escala, queda en tercera posició al Carnaval d'Olot. La colla del Pòsit s'ha mostrat molt satisfeta per l'èxit aconseguit. Amb un altre nom, doncs, aquesta notícia també la donàvem a l'informatiu aquesta setmana després de Carnaval. Bueno, de fet, el Carnaval d'Olot, que va ser diumenge passat, sempre a Olot fan el Carnaval la setmana següent dels grans carnavals, com podem posar-hi el de Roses, Platja d'Aro, l'Escala, Sant Feliu i altres. I per acabar el refrany, o dita o frase del dia. Qui menja molt a la nit no dorm assossegat al llit. I ara sí que ja és el moment que anem amb la Montse Hidalgo per veure si ens en treu l'aigua clara. Sempre és l'actualitat que marca la persona entrevistada. Aquesta vegada l'actualitat porta a fer una entrevista a José Enrique Ruiz Domènech, escriptor i acadèmic catedràtic d'Història Medieval de la Universitat Autònoma de Barcelona, per conèixer la visió històrica que ha precedit la situació actual. Acaba de publicar Informe sobre Catalunya, una història de rebel·lia, 777-2017. Bé, tot això és el que ens explicarà la Montse Hidalgo a l'aigua clara.
Continguts en xarxa. L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
La situació política actual obre molts interrogants sobre l'anomenat encaix entre Catalunya i Espanya. Avui volem treure l'aigua clara fent una mirada al passat per ajudar-nos a mirar cap al futur, posant damunt la taula l'informe sobre Catalunya, història de rebel·lia, un recull de fets històrics entre els anys 777 i 2017. Professor José Enrique Ruiz Domènech, benvingut.
Gràcies.
Vostè és catedràtic d'Història Medieval de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Sí. He sigut professor del 69 fins avui.
Per què els catalans som un poble rebel?
Una qüestió inicial. El concepte rebeldia és molt positiu. No és un concepte negatiu, és molt positiu. Per què és positiu? El personatge més rebel de la història de Catalunya se llamava Antoni Gaudí. Y nadie duda de que Antonio Gaudí es un personaje que ha construido la mentalidad y es nuestra marca en la actualidad. Nuestra marca de barcelonés y la marca de catalán. ¿Por qué es un rebelde? Él nace en un momento de gran transformación de la cultura catalana, en el paso del modernismo al catalanismo político. Se implica en ese movimiento de una forma muy directa desde su posición de un arquitecto que ya desde joven, incluso en la propia escuela de arquitectura, con respecto a sus maestros, no le entendían por su espíritu rebelde. Quiere sacar la estructura del neogótico, que es una visión modernizadora y al mismo tiempo idealizadora del gótico medieval, un nuevo estilo, que es el estilo gaudiniano. Y es un estilo que nace de una revisión a fondo de las posibilidades que genera la arquitectura gótica y neogótica, dando lugar a un estilo único. Es el modernismo catalán lo mejor que hay. ¿Por qué? Porque Gaudí lo transforma de tal manera, desde el punto de vista arquitectónico, que revoluciona no solo la arquitectura, sino el entorno en el que vive. Le afecta la poesía de Verdaguer, le afecta el discurso político del poeta Maragall. Es decir, la rebeldía, como se entiende en este libro, como preámbulo, es un hecho positivo. Ahora bien, como todo hecho positivo, como toda cara de una moneda, tiene una cruz. Es una rebeldía mal entendida. Y entonces, en ocasiones, ese espíritu de rebeldía se vuelve en contra del propio pueblo que lo ha generado. Simplemente es eso.
Vostè parla de tres eixos, la terra, la casa i la família, que són les, diguéssim, els ciments, la base del que som, de la cultura com a catalans.
Los clàssicos del humanismo procedente del mundo latín llamaban eso el humus, que es el fundamento, la base. Yo he detectado, y no soy nada sospechoso al respecto, y lo he defendido en todos los foros internacionales que he podido, desde Nueva Zelanda a Alaska, quiero decir que es un arco geográfico inmenso, he defendido la entidad del pueblo catalán. Una entidad muy antigua que se remonta al siglo VIII, incluso antes de que este pueblo, el pueblo catalán, ¿no?, tuviera una identificación y una identidad incluso de nombre de la tierra, porque la tierra se adquiere tardíamente, cuando ya esa entidad está no solo forjada, sino que fuera de este espacio todo el mundo la reconoce. Es un reconocimiento que viene de fuera, y además es un reconocimiento casi poético, incluso diría el casi, quitaría el casi, porque es en un poema donde a un conde de Barcelona muy importante, era Romano III el Grande, y es un concepto que viene ya del modernismo, del gran movimiento de la Renascença, de reconocer a este gran conde, los pisanos, un poeta pisano, reconoce que era el príncipe de Catalonia, por el príncipe de Cataluña. Con lo cual, la entidad que había adquirido durante varios siglos antes se convierte en una identidad. Una entidad política, una entidad cultural, una entidad finalmente lingüística. Y claro, eso hay que decirlo, porque en este momento de conflicto, que lo hay, ¿no?, también es un conflicto de lo que mis maestros franceses llamaban el imaginario, o sea, la ideología teñida de imágenes. Y más en una época como la nuestra, donde el poder de la palabra existe, gracias a Dios todavía, y existen las radios, ¿no?, como las que estamos aquí, en tu programa. Pero también existe la imagen que ha generado famosos imágenes falsificadas o imágenes no falsificadas, en fin, todo este mundo que procede de la televisión y de la prensa gráfica, crea un imaginario. Y ese imaginario, ese conflicto imaginario, en una parte de que quiere no entender lo que es Cataluña, inmediatamente la desacredita diciendo que no tiene entidad, o que es una entidad inventada, o una entidad supuesta. No, yo puedo decir con todo en fin, el respeto que me dan mis años de investigación y el reconocimiento que tengo en el mundo en el extranjero, que no es verdad, que Cataluña tiene una entidad muy antigua y muy profunda, muy arraigada. Y ese es el punto donde hay que iniciar el juego. Y entonces, a partir de ahí, todo lo demás es debatible. Esto no es debatible.
El debat és que hi ha una identitat però no hi ha un poder, una governança directa sobre aquesta identitat?
Bueno, vamos a ver, esa es la parte de la historia que yo transmito, es decir, las relaciones entre la fuerza de esa entidad que tú has perfectamente visto, ¿no?, los elementos eje, ¿no?, que determinan, ¿no?, tierra, familia, ¿no?, o sea, esa idea, ¿no?, tan arraigada, ¿no?, del pueblo, es el pueblo catalán que siente su tierra y luego, naturalmente, todos los elementos que configuran ese sentimiento, es un sentimiento ya, por lo tanto, que adopta emociones. Sentimientos generan emociones, todo sentimiento, un sentimiento amoroso como el sentimiento de odio, generan emociones. Ha tratado de encontrar una estructura de poder que se adecue o que de alguno se acerque a esa manera de entender la vida, a ese modo de entender la vida, tan específico, tan particular, tan único. Y ese es su derecho. Es un derecho que le ha dado a la historia y es un derecho que le da la fuerza de la convicción de formar parte de ese pueblo. Entonces, a lo largo de los siglos ha habido acuerdos y luego ha habido muchos desacuerdos. Yo, el libro previo a este, titulé Cataluña y España, acuerdos y desacuerdos, ¿no? Y terminé, era un libro de casi hace 10 años, terminé diciendo, cuidado, porque los desacuerdos nos pueden llevar a una situación muy límite. Me dijeron, qué exagerado que eres. Bueno, visto en retrospectiva, me quedé un poco corto. Porque yo soy un historiador que veo lo que puede suceder, pero a veces me retengo porque mis maestros me indicaban que la historia es una buena disciplina para entender el futuro, pero hay que hacerlo con cautela.
¿La historia repeteix? No. Vostè apunta, sí, aquí que hi ha pautes.
Hi ha pautes.
O sigui, que tornem una, sí, mica allò aquell, sí, dia que no s'acaba mai, que es torna a repetir de la mateixa manera.
Hay una metalògica en la història Y cada pueblo tiene la suya. Y el pueblo catalán tiene una metalógica, que es todo lo que podemos decir una historia de rebeldía, que es la rebeldía en el sentido de la disconformidad que en ocasiones se encuentra entre los proyectos políticos que se le ofrece como pueblo y su manera de entender en ese momento el tiempo histórico.
Aquí surge la rebel·lia.
Ahí surge la rebel·lia, sí.
El seu llibre està estructurat en tres parts. La tercera part es titula Ser i no ser Espanya i arrenca des de el 1716 fins al 2017.
Sí, yo me detengo en el probablemente como el libro va saliendo bien y van ya varias ediciones y cuando hagamos una quinta o algo así, de cara quizá a la primavera, los editores me pidan alguna reflexión, algún pequeño capítulo final de todo lo que ha sucedido desde que me detuve hasta hoy, porque están sucediendo muchas cosas.
Potser li donaré per un altre llibre, perquè entre el 2017 i actualment doncs han passat moltíssimes coses.
I lo que se prevé en este 2019... es tremendo, ¿no? Es tremendo como elemento de reto de la historia. Es decir, el historiador está de enhorabuena. Es decir, tenemos un laboratorio en la observación en la calle y en los medios de comunicación, en los diálogos con la gente, de enorme interés. Y tenemos, naturalmente, que tomar un poco de distancia, no de objetividad, no, de distancia, una distancia heurística, para determinar un poco hacia dónde vamos y aportar el punto de sosiego que siempre la historia da. Porque la historia bien hecha es una historia muy propedéutica. Es, en el fondo, el ciudadano siempre se ha forjado con un conocimiento de la historia crítico, siempre. Ha salido siempre un buen ciudadano de ahí.
¿Estem davant d'un conflicte d'idees o estem davant d'un xoc de maneres de ser?
Ambas cosas. Es decir, de idea seguro y de manera de ser también.
Socialment tenim moltes persones la sensació que estem vivint la història, que estan passant moltes coses. Hi haurà un abans i un després. El judici resoldrà aquest conflicte, com ho veu, professor?
A lo largo de la historia ha habido muchos juicios. Muchas veces se han dirimido las ideas en juicios. ¿Por qué? Bueno, es decir, es una tradición muy, muy de la cultura romana. El romano nos legó de muchísimas cosas. Nos legó el derecho romano. Es decir, mirar las cosas delante de jueces. Hay determinadas cosas que se están dirimiendo en el juicio que yo no las hubiera dirimido en un juicio, lo hubiera dirimido en otro tipo de juicios, en un juicio, en un debate político, en un debate público, desde el punto de vista de en un plató televisivo, en un programa de radio serio, Pero las circunstancias y la tendencia ha querido que se diriman en un juicio, bueno, entonces el problema es que estamos en manos de un aparato judicial del que yo, por ejemplo, me siento lego, porque es muy complicado el aparato judicial, sobre todo el derecho español, ¿no? Tanto el derecho procesal, que es lo que ahora mismo se está determinando, como el derecho penal, etcétera. Claro, yo soy un medievalista y un viejo profesor de historia. Me molesta muchísimo la intromisión y el porvenir cuando hay gente que dice, yo sé historia. Bueno, no sabe. Es decir, dice que sabe o escribe libros de historia y no lo son. Es decir, a mí me preocupa mucho que han aparecido de repente centenares de, por no decir miles, de especialistas en derecho procesal. Que es una carrera, cuidado. Pero esto es un vicio hispánico. Quiero decir, esto es como cuando todo el mundo dice que cualquier catalán o español en general llevan dentro un seleccionador nacional, ¿no? Entonces ve un partido y dice, yo hubiera puesto esto, el otro. Bueno, pues lo mismo ahora. Yo diciendo que el juicio, una vez que se haya realizado y tengamos firme los elementos de la sentencia y podamos leerlo, aunque lo estamos escuchando, pero lo podamos leer a fondo, las declaraciones, la estructura, y someterlo a otros juicios que se han producido a lo largo de la historia, entonces sí que sería un momento de reflexión sobre lo que ha significado. Y te puedo confirmar que sí que habrá un punto de no retorno. Es un antes y un después, muy claramente en la historia. Mira, yo, una vez también, en la época de Ramón Berenguer III, se produjo una crisis muy, muy fuerte en Barcelona, y un conflicto que era un conflicto de identidades, de ideas, de maneras de ser, de configuración de la economía, etcétera. Y las partes lo llevaron a un juicio. Y el juicio duró mucho y tenemos, no las actas, tenemos los documentos aportados. Y ahí descubrimos bastante el talento político y el talento jurídico de una sociedad como la de Barcelonesa del siglo XII. Confío que me invites cuando haya acabado todo esto y te puedo decir que he detectado un talento político y jurídico en los responsables de este problema grave que en el que se ha echado encima el país. Se lo ha echado, lo ha aceptado, pero es un problema grave, no va a ser tan fácil salir de él.
Informa sobre Catalunya, una història de rebel·lia. Professor José Enrique Ruiz Domènech, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
El més calent a l'aigüera.
Bé, com sempre, espero que n'hagin tret l'aigua clara del que ens portava avui la Montse Hidalgo amb aquesta entrevista a l'escriptor acadèmic i catedràtic d'Història Medieval de la Universitat Autònoma de Barcelona, José Enrique Ruiz Domènech. Bé, tot això ho hem de maridar musicalment i avui amb versions com aquesta que van fer en Famous Oberogo, en Miqui Núñez i la Sabela Ramil d'un tema de Luis Fonsi, el seu títol Calypso.
Yo no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará. Tu cuerpo frente al mar, mezclando arena con sal. Pero sé, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal lo que puede pasar si tú me dejas entrar. Calienta tanto que asusta y sabe lo que te gusta, te gusta, te gusta. Prendiendo fuego en el suelo, pintando estrella en el cielo y te diré lo que quiero. ¿Cómo? Si tú te quedas conmigo bailando toda la noche, cerquita de mí al ritmo de amor y derroche. Lo que me pidas yo lo haré, donde llegaré. Calypso, te daré calypso. Un, dos, tres, calypso. Un, deux, trois, calypso. One, two, three, calypso. Te daré calypso.
Anywhere and everything, you know I took it up. Hey. Top down, run down your town, we'll live it up. Hey. Still got an attitude and I don't give up. To the DJ, I want him pull up, when we pull up. Wanna be better? Yeah, I get ticker. In the dance floor, I'm just better. You know we never lie. Pull up to the front, while we coming to the back.
Yo tengo lo que tú buscas, calienta tanto que asusta. Sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta.
Prendiendo fuego en el suelo, pintando estrella en el cielo. Te diré lo que quiero.
Si tú te quedas conmigo bailando toda la noche, cerquita de mí al ritmo de amor y derroche. Lo que me pidas yo lo haré. Donde tú vayas llegaré, toda la noche te daré
calipso,
te daré calipso. Un, dos, tres,
calipso.
Un, deux, trois,
calipso.
One, two, three,
calipso.
Te daré calipso.
El tema Calipso, i aquest seria l'original de Luis Fonsi. Juntament amb Stefflon Don. Bé, continuem. Estem a punt, més ben dit, d'arribar a 11:45. És aquell moment que ens disposem a viatjar. Tot això a fer una excursió. Tot això ens ho proposa en Jaume Monés en el seu apartat de sendes, en aquesta secció que, juntament amb en Xavi i Tio, sempre ens porten a un indret o altre i els anem descobrint i ens expliquen molt detalladament tota una ruta. Aquesta vegada la ruta ens porta a caminar per l'interior d'una cova prop de Sant Sadurní de Rogers a Borredà. Tot això a sendes.
Thank you.
sendes.
Fer senderisme és fer salut, és fer territori, fer país, però a més també, com dèiem, ens ajuda a mantenir el nostre cos en bon estat. I també ens ajuda a primar-nos, però a més també no sé fins a quin punt també fer una integral, ara ho descobrirem, si també ens ajuda o no a primar-nos. Xavi, tio, què tal, com estem?
Maria, com anem?
Molt bé, avui m'ha promès el Xavi tio que farem una integral, clar, m'he emocionat perquè ens aprimarem una miqueta, però resulta que no té res a veure, no?
Aviam.
Què vol dir fer una integral?
No té res a veure... Però ens aprimarem.
Ens aprimarem igual.
Sí, ens aprimarem de l'activitat que farem.
I quina és aquesta activitat?
Anem a fer un integral, vol dir que anirem a fer un recorregut per una cova, la segona cova que us recomanem.
Ja en l'anterior programa en vam fer una, la bòfia de la Boixadera.
Justa. En aquella ocasió el recorregut era el mateix d'entrada que de sortida, havíem de recular pel mateix lloc. Avui, en canvi, us proposo fer un integral, és a dir, entrar en una cavitat per una boca i sortir-ne per una altra, seguint, a més, el curs d'un ribat subterrani. Es proposo anar a fer la cova de Rutgers, la cavitat coneguda amb més recorregut de tot el Berguedà.
A la Serra del Catllaràs, cap allà ens n'anem. Punt de sortida, on hem d'iniciar aquesta excursió?
Doncs ens hem d'anar fins a l'ermita de Sant Sadurní de Rutgers, a prop de Borredà. Aquí aparquem i agafem els estris, a saber, granota, uns guants i un frontal a una llanterna, com a mínim. Dèiem, la cavitat coneguda més recorregut del Berguedà, prop de més d'un quilòmetre, és una de les més importants, formada per guixos, que no és habitual. Fem el recorregut més clàssic, entrarem per la boca R2 i sortirem per la R3, és un itinerari subterrani de més de 600 metres. Tal com hem arribat a l'ermita, el que fem és a l'esquerra, cap al sud, surt un caminet en 5 minutets, ens porta una marcada de pressió, un gran embut natural, és a dir, una dolina que té la boca al fons, la boca de la R2, baixem cap a la boca i entrem amb una senzilla desgrimpadeta. Un cop a dins veurem que la temperatura és agradable, la humitat és alta, baixem uns metres més entremig de blocs fins a trobar un pas molt estret i baix que ens obliga a posar ja la panxa a terra. En aquest lloc, un petit riuet, una mica de corrent d'aigua, acostuma a recórrer sempre la base d'aquesta gatera i, per tant, doncs, ens haurem de mullar. Creuem aquest pas, notablement com de ple de fang, fàcil, no té una dificultat excessiva.
No és claustrofòbic.
Aviam. No és recomanable per a persones que pateixin claustrofòbia.
Això deixem-ho sempre clar d'entrada.
Tot s'ha de dir. Pensarem, anirem reptant per aquests 3 metres. Al cap de 3 metres s'acaba la gatera, augmenten les dimensions, fins i tot ens podem arribar a posar drets. El que passa és que les comoditats duren poc. De seguida cal tornar-se entaforant un altre pas molt estret i anirem encadenant diversos trams de galeries amb petites saletes. L'avenç és fàcil, tot i que no és còmode, ja que sempre cal...
Gatera,
sí,
galeria.
Sí, anirem alternant, sempre cal esquivar blocs, grimpar, desgrimpar, ajupir-se, contorsionar-se per anar superant tots aquests passos. Per això deia que ens aprimarem.
I tant.
En diversos trams estrets no arriben a ser angoixants com el primer. Uns metres més endavant la dimensió de les galeries ja es fa més agradable, anirem avançant amb més facilitat. Trobarem el riuet aquell que deia, que corre paral·lel al nostre itinerari. Majoritàriament el que farem és moure'ns per una galeria que va per sobre del riuet, amb un nivell superior. Probablement la característica més destacada que dèiem de la cova és el fet d'estar excavada sobre guixos. No és habitual i això li dona un color diferent al que acostumem a veure sota terra, que normalment és doncs, molt més fosc o marró de terra o
negre. I aquest és blanquinós, més aviat.
I aquí predomina el blanquinós de les concrecions del guix, no? Uh-huh. Passarem la sala de les margues, passarem la galeria del mateix nom, on el tipus de roca canvia, amb aquest trosset concret és més de material de margues.
Per tant, gris.
Això mateix. En algun punt ens trobem conjunts de petites cristal·litzacions als laterals i al sostre de la cova, passarem per sobre el riuet, més endavant el tornem a perdre, el tornarem a trobar, en fi, anem alternant trams de galeria, trams de petites saletes. Arribarem a la sala blanca, que potser és la zona més ampla i oberta de tota la cavitat, una sala de guixos, inclinada, amb diversos blocs despresos, tot bastant una miqueta caòtic, forma d'una cúpula bastant notable i regular, una sala bastant grandeta, i, tot i no semblar tenir sortida, al punt més alt de la sala blanca trobem la boca d'un pou que ens permetrà continuar el recorregut. Actualment hi ha una corda fixa nuada que ens facilitarà el descens per aquest pas estret i vertical, té uns més o menys 5 minutets. Superat aquest tram, seguirem endavant per una galeria ja més còmoda, que ens acosta al punt potser més bonic de la cavitat. És una colada, la part esquerra de tota la galeria que anem transitant. Colada preciosa, concrecionada, un color així com rogenc, groguenc, té la forma d'una d'una gran dentadura, estem parlant d'una colada d'un doncs, metre llarg, amb una mena de dents...
Una gran mandíbula, vaja.
Una gran mandíbula, això mateix, sí. I més endavant, quan hagin passat la colada, ens tornem a trobar el riu, podem optar per seguir la Mollena per baix o l'Estrató de dalt, i ens portarà a una saleta més còmoda, fins a trobar-nos una saleta amb un forat a la part superior, del qual trobem penjada una corda també nuada. Ens hi haurem d'enfilar amb l'ajut d'uns vells esglaons ja ben rotllats que estan encara a la paret.
Són com unes grapes,
és...
no?
Sí, per exacte. Tant... Són grapes que estan clavades a la paret. És com si fos una mica una antiga via ferrada amb tram molt curtet. És un pas molt estret, ens cal entaforar-se amb les mans amunt per tibar de fora de la corda que ens ve del damunt i utilitzem com puguem la resta del cos per anar reptant cap amunt. No? Arribem a la sala de serrels, una petita cúpula 2 o 3 metres de diàmetre, de la qual pengen unes serrels, senyal de que ja estem a prop de la superfície. Sortim per la R3 i llavors ja tenim una pista que ens porta en 15 minutets fins a peu, fins a l'ermita.
Doncs aquesta és la proposta que ens ha fet avui el Xavi Tió. Hem tornat a una cova, hem fet una integral en aquesta cova de Rotgers. Uh-huh. Amb grau de dificultat, per tant, el que sí que hem de dir és que ha de ser ja un cert grau de preparació, no tenir doncs claustrofòbia, cal ja un cert nivell, no?
Sí, si no estem habituats, podem agafar un guia, podem dir algun guia que ens hi porti, hi ha empreses que s'hi dediquen. Si poc o molt estem una miqueta avisats a recorregut amb coves, no tindrem accés excessivament problemàtica. Dificultat jo li posaria doncs fàcil, sensació de dificultat, això, força fàcil, amb trams estrets, l'itinerari no és sempre evident, amb alguns trossets trobem inclús un petit fil que ens servirà per anar-nos guiant i evitar perdre el temps per buscar l'itinerari i la continuació. Tenim la cartografia de Callaràs Picancel, l'editorial Alpina, un mapa a escala 25.000, i haurem fet allò que dèiem, recorregut uns 600 metres de llarg, haurem descendit 50 metres de baixadeta, i un temps a dintre de la cova pot ser unes 3 hores més o menys, en total 3 hores i mitja entre l'anar i tornar i l'estona de dintre.
Molt bé, doncs Xavi, moltíssimes gràcies.
Molt
fins
bé.
La propera.
A reveure.
Doncs hem de posar aquí el punt i final. De seguida comencem a treballar en els continguts del programa 313. Abans, recordeu que podeu tornar a escoltar aquest i altres programes al nostre podcast www.laxarxa.com a l'apartat Escolta'ns a la carta i posant al cercador la paraula Sendes. Salutacions de l'Andreu Ortega i el Jordi Acosta a les vies de so i del Jaume Monés, servidor de vosaltres a l'edició i presentació. Fins al proper Sendes. Tingueu tots una molt bona ruta.
El més calent a l'aigüera.
Bé, doncs aquesta era la proposta que hem escoltat d'en Xavi Tió, caminar per l'interior d'una cova a prop de Sant Sadurní de Rotgers. La setmana passada també cova, aquesta setmana cova, veurem cap allà on ens porta la setmana vinent. Sempre interessants aquestes rutes, aquestes propostes que ens fan des d'aquesta secció, el Sendes. Bé, i arribarem al punt de les 12 amb música per començar amb aquesta versió que fa la Sole Jiménez, la ex de Presuntos Implicados, amb aquest Déjame de Los Secretos. El porta cap a un terreny molt més suau del que estem acostumats a escoltar aquesta cançó i del ritme també que la feien Los Secretos.
Déjame, no juegues más conmigo esta vez. En serio te lo digo, tuviste una oportunidad. Ah, y la dejaste escapar. Déjame, no voy.
ese amor. No hay nada que ahora ya puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré, no volveré, no. Déjame, ya no tiene sentido, es mejor que sigas tú.
Sole Jiménez, amb aquest tema Déjame. I arribarem amb aquest Amigos para Siempre, interpretada per Marujita, també, amb un ritme diferent.
For love, no, just the summer or the spring. Amigos para siempre.